A Barcelona, les visites als museus, a la demarcació de Barcelona, van pujar el 2010 un 12%. Així sembla ser que encara hi ha espai per una bona cultura a les ciutats catalanes. Per conèixer de primera mà quin és el secret de l'èxit dels museus catalans, tenim amb nosaltres a Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat. Senyor Campins, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bon any i bones entrades als museus de Sant Cugat. Escoltàvem aquestes dades tan positives que facilita la Diputació de Barcelona. A Sant Cugat del Vallès, com tenim aquestes dades?
Doncs molt similars també. També hi ha hagut un augment del voltant de l'11% de visitants respecte a l'any passat i bueno, doncs realment és una molt bona notícia pel món de la cultura.
De quantes persones estem parlant aproximadament aquí a Sant Cugat i sobretot a què atribueix vostè els motius d'aquest increment per conèixer els museus del municipi?
Estem parlant d'un augment d'unes 3.000 persones respecte a l'any passat, en números rodons.
Sí.
L'interès, o sigui, les raons d'aquest augment, home, jo crec que les raons són diverses. Per una banda, és un major coneixement per part de la ciutadania local, diguem-ne, de la mateixa ciutat de Sant Cugat, de l'existència dels museus i de la seva dinàmica. La generació constant d'activitat perquè l'esforç que fem, doncs, de fer noves exposicions, de presentar exposicions noves, i intentem que siguin al màxim de variades també perquè diguem-ne, puguin interessar a públics de caire diferent, doncs va una mica en aquesta línia, doncs atreure o de presentar temàtiques que puguin tenir interès per segments diferents de la societat. Després també la creació constant d'activitats de tipus familiar, que això també és un recurs que el públic doncs utilitza molt perquè necessita molt. Tothom que té criatures sap que és de molt agrair quan pots portar a la canalla a fer una activitat i sobretot si aquesta activitat té una formalització lúdica però té un transfons educatiu. En fi, jo crec que és un conjunt una mica de tot, de major coneixement i alhora també de major generació de diversitat, tant en la programació de les exposicions temporals com de la programació d'activitats.
En parlarem properament d'aquestes exposicions, si més no abans fer una valoració d'aquest Nadal que hem deixat enrere, on el Museu de Sant Cugat doncs, sempre s'hi suma per poder disfrutar amb els grans i petits d'aquestes instal·lacions.
Doncs un any més i progressivament, que també és normal, perquè com deia es tracta d'una progressió, la gent ja sap que cada Nadal doncs al museu hi ha activitats i llavors doncs, també les tenen en compte a l'hora de programar podríem dir l'agenda festiva de la família, no? Però deia un any més, doncs la veritat és que estem molt contents perquè totes les activitats que hem presentat enguany doncs han tingut, hem hagut de posar el rètol de ple. Com que en museu intentem tenir el màxim de cintura possible i ser el màxim de comprensius, doncs a vegades hem deixat passar algú que en últim moment doncs s'hi ha presentat i bueno, perquè no quedés fora, doncs hem deixat passar, però això vol dir que realment totes les activitats, absolutament totes les que hem presentat, doncs han tingut un ple de l'aforament previst.
Molt bé. Senyor Campins, mirem ara amb bons ulls aquest 2011, que arribarà en forma de noves exposicions. Tenim entès que el procés creatiu de l'escultura i el camí de la rebassada seran els plats forts en quant a expos.
El casino de la rebassada.
Exacte.
Sí. Aquestes són les dues exposicions en què estem treballant. Una es diu Escultura, processos ocults. L'objectiu de la qual és fer veure el visitant. És una exposició que vol ser molt, molt didàctica, en el sentit de donar a conèixer una part del procés creatiu, concretament la part que correspon, diguem-ne, a l'escultura, com s'arriba, com els escultors, o diferents escultors, perquè una de les conclusions, diguem-ne, de l'exposició és que cada artista, cada escultor en aquest cas, té el seu propi procés que és individual i diferenciat de tots els altres, però com cada escultor, des d'un moment d'una idea, o si es vol d'una inspiració, podríem dir, arriba a través de tot un procés d'elaboració mental, d'elaboració artística i de manipulació matèrica també, perquè l'escultura és matèria, arriba doncs, a obtenir un resultat que és físic, que en molts casos és el que es plantejava en principi l'escultor, i en altres casos simplement és més el procés artístic, precisament, el que li interessa que no pas el resultat final. En tot cas, el que es pretén és veure com, diguem-ne, una obra d'art que nosaltres veiem en una exposició o en un emplaçament, és el resultat final de tot un procés molt elaborat, molt interioritzat i molt creatiu per part d'un artista, en aquest cas un escultor, en aquest cas 8 escultors, que és el treball que estem fent a partir de l'experiència i de les propostes de 8 escultors. A l'exposició hi haurà les 8 peces i, com deia, doncs, l'anàlisi de com cadascun d'aquests escultors ha arribat en aquella peça final, que cadascuna serà diferent del costat en concepte i també en matèria. Hi haurà peces de pedra, de fusta, etc., de ferro. Per tant, aquesta n'és una. Una exposició profundament artística, en aquest sentit. I després, en la línia de treball d'exposicions històriques, estem treballant també amb un fet, podríem dir anecdòtic, però que té gràcia i que té un impacte, diguem-ne, un impacte en el món, podríem dir, de la curiositat local, no? I fins i tot nacional, perquè moltes vegades ho relacionem més amb Barcelona que no pas amb Sant Cugat, però la seva ubicació i les restes, podríem dir, arqueològiques d'aquest complex on a Sant Cugat, que és el casino de la Rabassada. Ara fa 100 anys que es va inaugurar el casino de la Rabassada, que va ser un fenomen molt curiós, un fenomen molt curiós, realment, que es va produir d'un establiment d'un luxe oriental, podríem dir, realment una proposta molt exòtica per l'època, de casino amb parc d'atraccions, al mig del parc de Collserola, com una atracció turística més de la ciutat de Barcelona, que va durar doncs 3 anys com a casino, perquè de seguida es van trobar traves administratives, es va promulgar una normativa contra el joc i va haver de tancar com a casino. L'edifici va perdurar fins després de la guerra, d'una forma precària, però el casino com a tal va tenir una vida efímera, molt efímera, però va representar doncs una inversió en diners i en imaginació, podríem dir, molt important. I bé, i això estava ubicat al municipi de Sant Cugat, i encara se'n poden veure les restes de aquelles parets que hi ha encara senceres a la vora de la carretera a l'alçada del Rabassalet. Bé, doncs aquest, diguem-ne, és les dues grans exposicions temporals en què estem treballant per l'any que ve, són aquestes dues, una, com deia, que afecta més a la vessant artística i una altra a la vessant més històrica.
Aquesta última sobre el casino de la Floresta, de la Rabassada, seria en format fotogràfic? Una miqueta, quins serien els elements que ens permetrien familiaritzar-nos amb aquest casino?
Bé, la formalització encara l'estem treballant, perquè és complexa i car també doncs, fer escenografies, però la idea seria evocar d'alguna forma algun espai. No vull dir reproduir una sala, però diguem-ne, una exposició d'aquest tipus ha de tenir un cert volum, no pot ser una exposició simplement de fotografies i plana. No, volem que sigui una exposició que expliqui la història del casino i, per tant, doncs, d'alguna forma, com deia, ha de tenir volums, ha de tenir, diguem-ne, com espais, sales, podríem dir. El que passa és que això ho estem treballant encara. Tenim un problema, que és que ens hem trobat amb un problema, és que hi ha relativament pocs objectes del casino. Llavors hi ha força fotografies, però volem que sigui una exposició amb el màxim d'objectes també, i això ens està portant certs problemes, perquè en realitat hi ha molt poca cosa, diguem-ne, que hagi quedat físicament d'aquell edifici tan gran i tan complex i tan luxós, no? Però bueno, la idea és que sigui una exposició no de fotografies, sinó d'una exposició d'història, doncs a la manera, doncs, com la que havíem fet anys enrere sobre el temps de la República, per exemple, l'Aurora, a la Casa Imat.
Molt bé, senyor Campins. Evidentment, aquestes exposicions arribaran després, i ara sí que se'm diu quina anirà a on, després d'aquesta pròrroga de l'exposició sobre Rudolf Hasler, que es podrà veure fins al 23 de gener. Ha estat tot un èxit, i després ens arribaran ja aquestes mostres, entenc que a Monestir Casa Imat?
Sí, bàsicament, a veure, la d'escultura al monestir, per una qüestió logística, una qüestió de logística de programació, la presentarem al monestir. La del casí de la Rabassada probablement anirà a la sala d'exposicions temporals del Museu de Pis Contemporani, a la Casa Imat, però encara està per definir, però molt probablement anirà allà.
Estarem pendents, llavors. I ja que parlem de... ja s'ha acabat el Nadal, les festes nadalenques, tot i que el senyor Campins...
ja m'ha tot el gall, ens... i la tia Pepa li hem donat un tall i tot.
El senyor Campins ens atén enmig de les seves vacances, cosa que li agraïm moltíssim des del programa. M'agradaria que pogués fer encara vostè la seva carta als Reis, i ara que tenim nou conseller de Cultura, què li demana el director del Museu de Sant Cugat?
Doncs...
perquè tenim algunes cosetes pendents, no? Sala gòtica, per exemple...
A veure, el tema de la sala gòtica, de fet, ha estat... formava part d'un projecte que es va plantejar uns anys enrere, diguem-ne, en una època de vaques grasses, podríem dir, però se li ha donat una solució diferent. Aquest projecte plantejava una... diguem-ne, convertir unes restes arqueològiques soterrànies, que hi ha a la banda de darrere del monestir, convertir-los en una sala digitable. I no, això no és, diguem-ne, tot aquest projecte de construcció d'unes sales subterrànies ja ha estat descartat per una qüestió tècnica i sobretot econòmica, realment. Que a més, fins i tot l'origen de, diguem-ne, de la problemàtica econòmica no té a veure amb la crisi aquesta galopant que estem patint tots plegats ara, no? Sinó que l'origen de l'increment de preu de la construcció d'aquest projecte té a veure amb la construcció a la Xina, curiosament. La gran demanda d'acer que es va produir uns anys enrere a la Xina va fer que tot el preu de la construcció es disparés, i totes les estructures que s'havien de construir havien de tenir una part important de ferro i acer, i per tant, doncs, es va encarir molt el projecte i, bueno, ja es va descartar en el seu moment. La sala gòtica se li va donar una altra solució, que era, o sigui, respecte a la sala gòtica hi havia dos objectius sempre, diguem-ne, des del museu i des de l'Ajuntament, que era un principal i prioritari explicar-la, donar-la a conèixer, l'existència d'aquest projecte de sala gòtica que no es va arribar a acabar mai i que queda evidenciada per unes restes arqueològiques a la part posterior del monestir. I el segon era, doncs, guanyar un espai expositiu pel museu. El segon objectiu, com deia, no va ser possible, però en canvi la primera, l'objectiu principal, que era donar-lo a conèixer i evidenciar-lo, sí que es va fer a través d'un mecanisme molt senzill i que pot veure tothom que passegi pel voltant del monestir, que és marcar el terra amb pedra. En alguns llocs són les pròpies restes arqueològiques que afloren directament, i en altres llocs les restes arqueològiques queden, doncs, mig metre o un metre per sota. Llavors el que es va fer va ser marcar en el paviment de la plaça que hi ha a la part de darrere del monestir, marcar en el paviment on hi ha aquestes restes arqueològiques d'aquesta sala gòtica, que a més, com deia, no va arribar a existir mai. Per tant, d'alguna forma, aquest projecte es va reconvertir en un projecte didàctic, per entendre'ns, eh? És a dir, doncs, mireu, aquí es va començar a construir una sala que no es va acabar mai i, doncs, tenia aquesta forma i aquestes dimensions. I això, simplement passejant a nivell de carrer, ja es pot veure perquè està marcat a nivell de terra.
Per tant... ja tenim, com a mínim, ja sabem això, ja no preguntarem més de la sala gòtica, ara ja sabem que és un projecte...
De moment la tenim descartada. Com a sala d'exposicions permanents del museu, exactament.
Però el senyor Ferran Mascarell, hi ha alguna petició, no sé, fer una miqueta de pressió amb el tema del celler cooperatiu, hi ha alguna cosa que el director digui, això hauria d'estar a la meva carta als Reis?
A la meva carta als Reis hauria de... Sí, de fet, això, com molt bé dius, el tema del celler cooperatiu, tot i que no depèn de la Generalitat, però en tot cas el que s'està fent ara, que és la licitació i la restauració del celler, dependrà de Madrid, però sí que ens quedarà pendent una part important, diguem, del tractament del celler, que serà la seva museïtzació. Vol dir, la situació d'uns rètols que indicaven com funcionava, la restauració dels embarrats i de les corretges i de la maquinària que tenim emmagatzemada i que té relació amb el celler. Tota una part de museïtzació que no és estrictament la restauració de l'edifici, que és el que s'està fent, diguem, des de Madrid, tota aquesta segona part, doncs estaria molt bé que la Generalitat ens donés un cop de mà, perquè realment serà una inversió important a fer per part del museu i de l'Ajuntament, i per tant, doncs, bé, segurament doncs, al seu moment ja farem la carta al risc corresponent al Servei de Museus de la Generalitat.
Doncs, senyor Campins, responsable del Museu de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquesta tornada de vacances aquí al Sant Cugat a fons, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i bon any a tothom.
Igualment.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.